se dificulta perquè s'ha de saber gestionar. A veure què és el que fan des del govern d'Espanya, què és el que solventen al respecte, quines decisions prenen, no? Per el bé de tots. Bé, hem de comentar una cosa. Clàudia, pensava que començaries per ahir. No? Pablo Casado?
Ai, també, també. És que n'hi ha tantes coses avui, Núria. Sí, és que...
Què ens contes de Pablo Casado? Que això està en el candelero, aquest tema.
Totalment, i és que Sorella de Santa Maria ha dissat, diguem, ha fet un plantó a Pablo Casado en el seu primer congrés del Partit Popular.
Mira, hem de dir que Santa Maria ha refusat integrar-se en la direcció de Casado al oferir-li sols dos secretaries d'àrea. L'equip de la ex-vicepresidenta trenca les negociacions amb el líder del PP per a considerar l'oferta insuficient. Considera que no se la valora prou, donant-li el que li dona. Què te pareix?
És que és molt complicat, perquè ja hem dit que hi havia molta rivalitat.
Bueno, he de dir...
Jo sabia que l'anava a oferir algo, però...
Estava clar que anava a oferir-li, però no sé què pensava que anava a oferir-li. Diu que després de 3 hores de reunió i converses entre els diputats José Luis Ayllón i Fátima Báñez per part de Santa Maria i Javier Maroto i Teodoro García Egea per part de Casado, l'equip del nou president del PP ha oferit integrar en la nova direcció del partit com a secretaris d'àrea als exministres de Treball i Foment Fátima Báñez i Íñigo de la Serna, respectivament. Diu que fonts de l'equip de SAE de Santa Maria consideren que aquesta oferta de Casado és insuficient i no responen al recolzament del 43% que aconseguia en el Congrés Nacional Extraordinari del PP la candidatura de la exvicepresidenta. Diuen que no és seriós, que en pro de la unitat únicament es vulgui integrar a aquests dos exministres. Difícil està, això.
Sí, és un assumpte molt complicat que, clar, cadascú, no?, pues tira cap al seu costat.
Però bé, aquest només és un altre dels temes que ara mateix s'estan comentant. Evidentment, en tenim d'altres, perquè, per exemple, s'està parlant de Mick Jagger. Apareix, bueno, almenys a mi m'apareix, arriba als 75 anys, encara pujant als escenaris. Diu que està atès per un entrenador, un professor de cant, un cuiner, però que la veritat és que està reescrivint el llibre de la història del rock, de la longevitat.
De la longevitat, sí, de la longevitat del rock. Núria, i també és notícia, i és que ha estallat un artefacte davant de la embajada dels Estats Units en Pequín. I mira per on que l'única persona ferida ha estat la dona que ha posat aquest artefacte.
Però...
No ha passat res més, simplement que ha estallat un artefacte.
Però se sap el per què?
De moment no, és que fa molt poc de rato que ha passat. A sols saben que hi ha hagut una petita explosió davant de la embaixada dels Estats Units a Pequín i que la persona ferida és la persona que ha posat l'artefacte.
Bé, doncs almenys bones notícies en aquest sentit, perquè no ha fet mal a ningú. Bé, un altre dels temes que s'estan comentant ara mateixa i que nosaltres anem a vincular a una entrevista que realitzarem a partir de les 12:30 del migdia són les xifres de l'atur. L'atur baixa un 8%, a veure si que ara ha perdut la... En el segon trimestre hi es creen 469.900 treballs. Però quins són aquests tipus de treballs? N'hi ha precarietat laboral? Són contractes precaris? D'això anem a parlar a les 12:30 del migdia, Clàudia.
Sí, d'això parlarem perquè n'hi ha xifres que són molt positives, però que tampoc és tot com pareix, perquè ara en estiu, pues, malgradament, es produeix molt de treball precari i d'això és del que parlarem.
En qui parlem?
Parlem en un delegat de les comarques del nord que s'encarrega dels serveis i d'intentar mediar, no?, entre les associacions, diguem, els col·lectius, i que estan a això, intentar mediar per arribar a uns acords Entonces, col·lectius per a evitar aquests contractes precaris, sobretot en l'hostaleria, que serà el punt gros, diguem, de l'estiu.
Sí, és lo habitual, no? El sector del turisme, l'hostaleria, és el que més ho notarà. Doncs ampliarem aquestes xifres de l'atur a la província de Castelló en l'informatiu. Contarem quines són les xifres, si ha hagut una baixada i en quins sectors. Ho farem a partir de la una del migdia, així com també tota l'actualitat política provincial i local, però també altres assumptes que tractarem en aquest programa. Per exemple, avui en l'espai en el que a partir de la una menys quart del migdia anem a proposar-te alguns títols literaris. En aquesta ocasió, en què ens centrarem? Tenim alguna temàtica?
No hi ha una temàtica, diguem, al 100%. Sí que els he tret d'una llista dels 100 llibres més venuts en aquest mes, però no és una llista concreta. He estat pensant en les llistes que pot ser que la setmana que ve plantegem llibres que costen menys de 15 o 10 euros.
Que no estaria mal tampoc, però no? Avui... No fa falta gastar-se diners, però bueno, tampoc passa res, que a vegades ens el gastem en altres coses.
Per la cultura i per a disfrutar, per a gaudir de la lectura, jo crec que no és un bona inversió.
Tampoc són tants diners.
No, però avui parlarem d'això, de 5 o 6 llibres que estan dins del 100 més venut aquest mes.
Doncs bé, d'això és el que parlarem a partir de la una menys quart, així com a partir de la una i quart del migdia viatgem. Ens anem a conèixer, bueno, jo crec que ja la vam conèixer farà unes setmanes, a Andrea, que se n'anava de voluntària, a Ghana, però en aquesta ocasió ja ha tornat i volem saber quina ha sigut la seva experiència.
Sí, Núria, parlarem amb Andrea, que com has dit, ja ens va contar que se n'anava a Ghana voluntària a un orfanat de xiquets i ha tornat, però jo crec que per el que he pogut anar veient per les xarxes socials, està de feliç, ho va disfrutar moltíssim, però ja se'l contarà que jo tampoc encara he pogut parlar molt amb ella d'aquesta experiència.
Doncs a la una i quart viatjarem pel món amb Andrea, concretament cap a Ghana. I a la una i mitja del migdia ho farem parlant amb la veterinària, amb Raquel Trigueros, que estarà amb nosaltres per a parlar-nos sobre temes relacionats importants per a cuidar el nostre animal, per a cuidar els nostres gossets. A veure què ens porta en aquesta jornada. Així com també ens aproparem cap a la localitat de Nules, perquè tenen una polèmica, tenen una problemàtica molt greu, i és que Costes vol derruir les vivendes que estan a primera línia de platja. Aleshores, des de l'Ajuntament de Nules, així com tot el veïnat, tota la ciutadania, intenten que això tinga lloc. Intenten que això no succeïsca i per això han preparat mobilitzacions per al mes que ve. Parlem amb l'alcalde de Nules, amb David García, que ens explicarà com està la situació en aquests moments. I tancarem el nostre programa parlant del triatló que es celebra aquest diumenge a la localitat de Vila-real. Ho farem amb el regidor d'Esports, Javier Serralbo.
Llegan las nuevas toallas de McDonald's y tu cuerpo lo sabe. Descubre los diferentes modelos, 4 diseños con tus productos favoritos y llenos de color. Llévatelas con la compra de un McMenú grande más un euro. Encuéntralas en tu restaurante McDonald's Castellón Ciudad del Transporte, McDonald's Centro Comercial Salera, McDonald's Castalia y McDonald's Villarreal. Hasta agotar existencias.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Vila-real fins al Termet o al club de tennis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Vila-real avança en mobilitat. Ajuntament de Vila-real. Las rebajas de Sport 2 siempre están bajando. Y bajando, bajando. Porque son mucho más que zapatillas, bañadores, camisetas a precios increíbles. También equipaciones antiguas de la Liga Española y extranjeras. Además disponen de las últimas colecciones y botas. Y en Sport 2 Oportunidades, todo a partir del 50%. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solades y esquina calle Torrehermosa, Vila-real. Las rebajas que siempre bajan.
En Caixa Rural Vila-real Portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos, acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
La meva empresa necessitava més espai i jo no sabia si necessitava un local comercial o una nau. Em van donar diferents alternatives que vaig saber aprofitar.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Vila-real. Pregunta en les nostres oficines.
Busques classes d'anglès a molt bon preu, en grups reduïts i de qualitat? Vine a Lletres i Més. Classes d'anglès general per a xiquets, adolescents i adults, empreses i preparació de certificacions oficials, nivells B1 i B2. Lletres i Més. Pérez Bayer Tercera, Vila-real. Trobaràs més informació a info@lletresimes.com.
La moda és estilo, arte, colores, tendencias. La moda és caqui. Y ahora un 50% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción este verano en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Vila-real.
Noticias curiosas.
Papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
De notícies curioses, com no, hem de parlar dels abuelos, Núria, perquè avui és el Dia Internacional dels abuelos, de la gent gran, de les persones majors, aquelles persones que quan eren menuts, pues sempre han estat molt damunt nostre, podríem dir que són els que més ens han malcriat.
Doncs sí, jo crec que això sobra dir-ho, no? Els que més malcrien, les persones que més te volen incondicionalment, evidentment els pares també, no? Però és que l'amor dels abuelos és diferent. És com més, no sé, més pur, no? No t'han de renyir, te donen capritxos, te deixen, te fan els menjars que t'agraden, te compren lo que t'avellís, evidentment en les pautes, però bueno, sempre per baix mà, no sé, jo recorde, per exemple, ma abuela, que sense que s'enteraren els meus pares, pues a lo millor a mi m'agradava molt certa cosa per a menjar i me la comprava i a lo millor abans de dinar me'n donava un trosset de fuet o d'algo aixina que els meus pares, pues igual, dient no, fins que no dines no en tens. I ma abuela per baix mà, pa, te el donava.
Ai, Núria, has dit lo del fuet i ma abuela me va al mate i jo no sé què tenen.
És lo normal, no sé, però qualsevol coseta o, no sé, qualsevol capritxeta aixina que ta abuela te'l concedia, no? Abuela o abuelo, per cert. Jo sí, no tinc abuelos, per desgràcia, però no els he conegut, vull dir, però sí. La veritat és que són dels que te donen capritxets i que després els trobes tan a faltar. Tot i ser carinyo. Que n'hi ha que disfrutar-lo al màxim. Doncs avui és el seu dia. Avui és el dia en el que hem de donar gràcies per tindre'ls ahir. No sempre se reconeix la importància que tenen i per això està aquesta data, en l'objectiu de conscienciar a les persones cap a les persones majors contra la discriminació, l'abandonament, el maltractament, perquè encara que nosaltres ja ho vegem tan surrealista que se maltracte o que s'abandone, passa. Passa arreu del món i per això avui és un dia en el que hem de parlar. I, per exemple, segons l'Organització Mundial de la Salut, bueno, anem a contar-te algunes curiositats. Clàudia.
Sí, és que la gent gran pues, ja no és una minoria en la societat, sinó que entre el 2015 i 2050 el percentatge dels habitants del planeta majors de 60 anys quasi es duplicarà. Això vol dir que si ara mateix n'hi ha el 12%, podrem passar a tindre gent més major de 60 anys.
Envelliment de la població.
D'un 22%.
També per a 2020, el nombre de persones de 60 anys o més serà superior al de xiquets menors de 5 anys. Ja sabem que la natalitat cada vegada va menys i clar, és lògic, no? Però bueno, la natalitat va menys i hem de saber també tindre clar el per què, no? Que és que no estan les coses moltes vegades com per a criar un xiquet.
La veritat és
està
que
complicat.
No, això ho diem molt, que baixa la natalitat, però jo crec que s'ha de buscar solucions. Però continuem amb dades. És que en 2050 el 80% de les persones grans viuran en països d'ingressos baixos i mitjans.
A més, la pauta d'envelliment de la població és molt més ràpida que en el passat any. O sigui que està la cosa complicada i que tots els països s'enfronten a reptes importants per a garantir que els seus sistemes sanitaris i socials estiguin preparats per afrontar aquest canvi demogràfic. Un canvi que anem abocats a d'ell.
I crec que ja, inclús ja ho estem notant.
Però alguna altra curiositat, Clàudia, molt interessant.
Sí, sí, clar, n'hi ha coses més interessants i sobretot més gràcies. Anem a la part més divertida, podríem dir, d'això. I anem a parlar de xifres, però curioses. I és que quin home creu que és el que ha tingut més nets en tota la història?
I quants?
Pues va tindre 40 fills. Un dels seus bastards va engendrar 40 fills i un dels seus nets va tindre 22 descendents. Però es diu que aquest home, que era James Caan, va tindre centenars de fills i se diu
més de 1.000.
Més de 1.000, encara que no són dades exactes, Núria.
Mare meua. Però, ai, claro, i alguns van seguir la seva...
Claro, això és el que havien dit, que un d'ells va tindre 40 fills i aquests fills, n'hi ha alguns que van tindre 22 descendents, veig.
O sea, que a saber la quantitat de persones que eren. Bueno, hem de dir que Genghis Khan va unificar en el segle XIII les tribus nòmades del centre d'Àsia per a fundar el vasto imperio mongol, que es va estendre des del Pacífic fins al Mediterrani Oriental i des de Sibèria fins a l'Índia.
Normal, en tanta gent, no? En tants fills, en tants nets, pues, bueno, ahí pots repoblar quasi un país o pots crear el teu.
Increïble, increïble. I, per exemple, avui és un dia en el que podeu dedicar-li també algunes frases als vostres abuelos, no? Aprofitar per a dedicar-li alguna frase. I si li l'escriu en un paper o si li la dieu, és que en qualsevol detallet seran feliços. Per exemple, cuando los abuelos entran por la puerta, la disciplina vuela por la ventana. Un clàssic de Ogden Nash. Pues és una d'aquestes, però en tenim més.
Los abuelos, como los héroes, son tan necesarios para los niños como las vitaminas.
També és bonica aquesta. Si yo hubiera sabido que los nietos eran tan divertidos, lo habría tenido primero. Bueno. I una altra també, que està molt bé.
El amor perfecto a veces no viene hasta el primer nieto.
I acabem amb... Segurament dos de les experiències més satisfactòries de la vida són ser nieto i ser abuelo. Bueno, però ara n'hem viscut una.
Sí, l'altra pot ser que encara ens
queda. Encara tardarem. Més curiositats. Ara, en aquesta ocasió, sobre el comportament dels abuelos, dels iaios, que ens resulta molt curiós als joves. Què és el que fan?
Pues, de vegades...
Segur que alguns dels que estan escoltant no se senten identificats, eh?
Pot ser. De vegades es queden adormits amb el diari i la televisió encesa. Això, jo, la veritat, que recorde, al meu abuelo, saps quan li passa? Quan està veient el Tour de França a la volta ciclista. Vull intentar fer les dues coses a la vegada, però
no, sempre s'adorm, no?
Sempre.
Bueno, després de dinar se'n van al sofà, no? i se fiquen a llegir el diari o qualsevol altra cosa, amb la televisió encesa de fons. Sempre en les notícies o el que tu dius, no? O, per exemple, el Tour de França. I lentament se van adormint. Això varia un poc, ja que n'hi ha abuelos que sols llegen el diari, altres veuen la tele, n'hi ha que ho combinen... Però sí que és cert que algo que els passa a tots, que si li canvies el canal, se desperten en seguideta.
Sí.
Quin canal has ficat? Que jo estava mirant això. En seguida, eh? Doncs això és el que fan. Què te pareix?
Pues ho veig supernormal, perquè ja, com ja ha comentat, el meu abuelo també fa, però jo no sé com si tingueren un radar que quan toques el mando o ja directament vas a la tele i apretes algun botó que hi ha per a canviar, ho noten. Jo no sé si és la sintonia que tenen a l'interior que es fa que estiguen dormits, que s'adormen, i quan canvies diu ja m'han canviat la sintonia per a dormir i salten, però és raro, és raro.
Bueno, tu creus que els teus abuelos tenen un net preferit?
Som sis.
I què creus? Doncs
pues no ho sé. Home, jo nascú la primera, a lo millor sóc jo. No ho sé, no. Jo crec que no. Pot ser que tinguin, però tampoc...
Que no ho demostraran, això està clar.
No ho demostraran i tampoc se'ls nota molt.
Doncs, segons llegíem, per exemple, encara que ho neguen, sempre volen més a un net en particular. Això és indiscutible. Per exemple, si diuen, vas a demanar-li diners a l'abuelo i te'ls dona 5 euros, va al teu cosí i li en dona 10. A part, se li cau la bava cada vegada que parla el teu cosí. I quan parla de tu, doncs no tant. Pues claro, ahí se li sol notar, però intenten que no se note. Sempre te ho negaran al màxim. Mai te diran que n'hi ha un preferit. Però sempre n'hi ha un.
Sí, de segur. De segur que sempre hi haurà algú i també pues, anirà en la relació que tinguin. O per exemple, quan som molts nets, pues, n'hi haurà algun net que doni més carinyo que un altre, n'hi haurà un altre que vaig a visitar-los més, n'hi haurà... I vulguis o no, això també fa. O potser el primer net que han tingut, pues, el tenen i se relació i se nexe de ser el primer o l'últim o el més menut.
També.
Però bueno, que jo crec que per una miqueta més que un altre, que l'amor que ens donen és que és incondicional.
Sí, tenen cor per a tots, i amor per a tots. Bueno, una altra curiositat, per exemple, és que no saben usar els aparells electrònics. A veure, generalment, no estem parlant, però que sí que és veritat que un alt percentatge de la població de la tercera edat pues, li costa molt usar els aparells electrònics. Hem de dir que cada vegada milloren i van a cursets d'informàtica i totes aquestes coses. Però els costa, pobres. Pues no saben, a lo millor, ara que són tan moderns i volen usar WhatsApp, pues a lo millor fan més empastres que menys. Però no passa res. Tot bonico, no?
Tot s'accepta.
I alguna, vinga, l'última de les curiositats. Què ens contes?
La última, pues a mi em fa molta gràcia aquesta. I és que sempre que poden, veuen pel·lícules antigues abans que les d'ara. Jo això, bueno, tinc 100% verificat, perquè a mi m'han posat sonrises i làgrimes, me les he ja de memòria. No sé però... què passa, que és, li preguntes per pel·lícules a algun abuelo de l'actualitat i jo crec que no te'n saben dir.
Però si els parles de pel·lícules antigues ho tenen claríssim. Però bueno, perquè els evocarà records bonics, no? Records de la seva joventut. També a nosaltres ens agrada veure pel·lícules antigues, no? Gris, Dirty Dancing, pel·lícules d'aquestes de tota la vida, Braveheart, no sé, de sempre.
Sí, jo crec que són pel·lícules que tenien una altra essència. No eren tan fantàstiques, que dic jo, que ara són molt fantàstiques, molt d'acció.
Bueno, sí que és veritat que també són molt, sobretot els abuelos, que els agrada veure pel·lícules de l'oest. Moltíssims.
És veritat.
No o Marisol, o pel·lícules d'estes de cine de barrio.
Totalment. És que abans fent com una sessió de cinema de l'oest, la feien per les vesprades, crec. I ahir sempre estaven tots allà posats.
Crec que era en Canal 9, eh?
Era en Canal 9. En Canal 9 feien moltes... moltes coses d'aquestes.
Bé, ja per a tancar, simplement que quan vos diguen, els parleu i vos diguen en la meua època i vos vagin a contar una historieta, una anècdota, escolteu-los, perquè arribarà un dia en què no estaran i ho trobareu a faltar, totes aquestes historietes. Clàudia, un xicotet d'homenatge als abuelos, que se'ho mereixen tot.
Se'ho mereixen, la veritat és que ens han cuidat i ara els tenim que cuidar matros a ells.
Yo sueño contigo, si me preguntan por ti.
Muestra tu sentimiento amarillo. Con tu abono del Villarreal disfrutarás de La Liga, fase de grupos de la Europa League, Copa del Rey hasta octavos de final y los partidos de los filiales en el Mini. Abónate ya en la tienda oficial de Plaza Mayor en Villarreal y en oficinas TAU en el pabellón Ciutat de Castelló. Más información en villarrealcf.es y en la aplicación oficial. Con el submarino disfruta del mejor fútbol y muchísimos beneficios. Villarreal Club de Fútbol. Un color, un sentimiento.
Real Export Cooperativa Vila-real informa de l'apertura de la inscripció per als nous socis amb totes les facilitats. Real Export suma el valor de l'experiència, del compromís i de la cultura agrícola de qualitat. Informa't a les nostres oficines al camí CD sense número de Vila-real.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión? ¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no. Buenos días.
Como ya hemos comentado, el verano pues es un lastre, es algo que es un lastre para que se creen empleos pues de baja calidad.
Sí, lo que ocurre en esta época estival de verano y sobre todo en el sector de la hostelería es que se crea unos contratos pues que suelen ser contratos temporales, contratos que duran el verano, hay contratos hasta incluso de un día de duración y suelen también ser contratos a tiempo parcial en los que el trabajador o trabajadora acaba trabajando pues más de 8 horas al día. Esto pues parece ser que es la cara del turismo castellonense. Además de lo que conlleva en fraude a la seguridad social, ya que están cotizando por 4 horas cuando realmente están realizando el doble de horas.
Dime.
No te iba a comentar que a esta situación de precariedad laboral en la hostelería en la provincia de Castellón contribuye de manera muy significativa el hecho de que estemos sin convenio colectivo desde octubre del 2013. Realmente las tablas salariales desde el 2011. Un convenio colectivo a nivel provincial, de sectorial, pues posiblemente a lo mejor alguna de todas estas situaciones que producen esta precariedad laboral, pues se podrían corregir.
Sí, la verdad es que para la cantidad de turistas que vienen a la provincia, ¿no? Hay mucha precariedad laboral, sobre todo en la hostelería, como has comentado. ¿Por qué crees que esto se produce? ¿Por qué crees que los empresarios no intentan adaptar un poco también todo lo que reciben a mejorar las condiciones del trabajo de sus trabajadores?
Bueno, vamos a ver, aquí hay de todo, ¿no? Yo he tenido contacto con empresarios que, por ejemplo, sí que están buscando ese convenio colectivo, entre otras cosas porque para ellos mismos es una competencia desleal. El hecho de que a lo mejor alguien esté aplicando ese desaparecido convenio con las tablas de 2011, pero que aún así son muy superiores al salario mínimo interprofesional que pueden estar aplicando otros, y se encuentran con que un hotel o un restaurante está pagando 800 euros y al mes al camarero o camarera, mientras que el de la acera de enfrente está pagando 1.000 o 1.100. Por lo tanto, ellos mismos tienen una competencia desleal en no regularizar esta situación con un convenio colectivo. Por lo tanto, lo que te comentaba, yo he encontrado gente que sí que quiere el convenio colectivo y he encontrado otra gente, y tú me preguntas que por qué creo que, pues hay veces que la avaricia pues rompe el saco, ¿no? Y si puedo sacar un poco más de beneficio a costa del trabajador o la trabajadora, pues tenemos ahí esa precariedad laboral. Si encima no está regulada con un convenio y legalmente se pueden hacer alguna serie de cosas, hasta incluso otras fraudulentas como las que te he comentado, de contratos a tiempo parcial en los que el trabajador está contratado por 4 horas y trabaja 8, pues tienes la respuesta de por qué se hace.
En caso, bueno, a ver, es que supongo, ¿no?, que también los trabajadores también lo aceptan, porque si no lo aceptan acaban en la calle, pero en caso de que alguien quiera poner y denunciar estas situaciones, no sé si también se haya dado el caso en que se hayan denunciado, ¿qué hay que hacer?
Sí, mira, nosotros además nos vienen casos muy extremos ya. Yo te puedo decir que el año pasado pues atendí a un compañero que tenía un contrato de 2 horas y estaba realizando por encima de las 10 horas diarias.
Madre mía.
¿Qué ocurre? Que cuando vienen a ti es cuando les han mandado a la calle, cuando los han despedido. Entonces se encuentran con una situación de que pues cualquier tipo de prestación que pueda derivar de ese contrato, sea paro, sea que si pusiesen, entrasen en una incapacidad, pues claro, las prestaciones son muy bajas porque realmente estás cotizando por 2 horas. ¿Qué ocurre? Que en estos casos sí que animamos a que se denuncie, y de hecho se presentan bastantes denuncias en este sector en la provincia de Castellón. El problema, como ya te digo, es que muchas veces existe miedo a perder este trabajo precario porque no puede haber otras cosas, y en otras ocasiones pues tampoco la inspección de trabajo llega a todas las denuncias que se puedan presentar. Los medios son limitados. Entonces, pero vamos, lo que me preguntas es ¿qué recomendaría yo? Yo recomendaría denunciar ante inspección de trabajo estas situaciones. Tenemos que ponernos unos límites, por mucho que no haya trabajo.
Sí, es que al final si no siempre acabarán aprovechándose, y será un sistema que se auto se autoirá gestionando él.
Claro, otro gran problema que existe para el trabajador en este sector es que estamos hablando de muchas empresas, ¿vale? En muchos casos pequeñas empresas. Entonces es más difícil organizar al trabajador de cara a montar una huelga si hiciese falta. No es tan fácil como a lo mejor los 1.000 trabajadores que tienen reunidos bajo una fábrica. Entonces es otro de los sectores que es muy problemático el hecho de utilizar medidas más traumáticas como puede ser la huelga o paros, porque es más difícil llegar a todos y que todo el mundo lo cumpla. El poder de presión se basa en que todo el mundo tiremos para adelante.
Es que has comentado tú también lo de que tú cotizas por 2 horas, pero estás trabajando 10 e incluso más. Ahí viene también el problema que estamos teniendo hoy en día sobre el tema de el fondo,
claro,
para la seguridad social y todo.
De muchas cosas, claro. Ten en cuenta que hoy, por ejemplo, había salido que había disminuido el paro. Estaba ya en el 15 y pico, en casi 500.000 personas en el último trimestre. Pero si estos contratos que se crean son precarios, porque son, ya te digo, a tiempo parcial o son temporales, pues realmente no están cotizando lo que a lo mejor necesita el sistema para mantener la población envejecida que tenemos ya, ¿no? Es otro de los grandes problemas. Sí, yo te hablaba de que esto es fraudulento, y este fraude pues nos llega a todos, por supuesto, a toda la sociedad.
Y hablemos también de la peor cara que podría tener, que es trabajar en negro, y que mucha gente lo acepta porque eso conlleva tener también más dinero.
Sí, pero bueno, tienes que tener en cuenta que el trabajo en negro, totalmente sin ningún tipo de contrato, hemos de valorar también el hecho de que nos puede ocurrir un accidente, no estamos cubiertos, vamos a acabar este trabajo y no vamos a tener una prestación de paro. Entonces la gente tiene que ser consciente de que debemos de cotizar y debemos de pagar en este país. Y yo no aceptaría, y nuestra dirección en el sindicato es orientar a la gente a que estas situaciones las denuncie. no pase por ellas. Uh-huh. El trabajo tiene que estar regulado, tienes que estar dado de alta en la Seguridad Social.
Sí, es que también es lo que has dicho, ¿no? Que la gente tiene que tener en cuenta, sobre todo para aquellos que no sepan que hayan trabajado en negro o que estén pensando en hacerlo o algo, que pueden tener un accidente, ya no solo la cotización, es el tema también ya de accidentes laborales.
Claro, claro. Tenemos el tema de la salud laboral es un tema muy importante. Entonces, ten en cuenta que alguien que esté trabajando en negro totalmente, sin ningún tipo de contrato, ahí no existe ninguna vinculación entre empresario y trabajador. Se puede demostrar después y esos contratos, pues la ley los pasa a contratos, bueno, estos no contratos, la ley los pasa a contratos indefinidos, pero bueno, todo esto ya es un proceso judicial y tiene que partir de una denuncia del trabajador. Por lo tanto, sí que tenemos que tener en cuenta que trabajar en negro tiene consecuencias.
¿Y ha cambiado el perfil de trabajo, bueno, de contratos en precariedad? Porque antes se enfocaba más a gente joven, ¿no?, que empezaba a trabajar, a extranjeros, pero ¿ahora ha cambiado el perfil ya?
No, lo que sí que yo que sí que he detectado, además ha sido hace poquito, a principio de verano, hablando con algunos empresarios que tenían problemas para encontrar trabajadores y trabajadoras. O sea, uno en concreto me decía que venía de Chequia y había pasado también por Andorra. O sea, estaban buscando mano de obra porque sí que es verdad que en estos tiempos de o estos años atrás, que la crisis estaba mucho más fuerte, era más fácil encontrar mano de obra en estas condiciones tan precarias. Ahora les está costando muchísimo más. Esta es otra de las razones porque muchos empresarios quieren regular el sector y que se paguen salarios, bueno, como mínimo dignos.
Sí, porque si dijeras que es un sector, ¿no?, que está empobrecido, que está pues en que está mal, pero justamente el turismo es lo que alimenta la provincia.
Claro, es que justamente estamos hablando de que en esta época de crisis la coyuntura turística en la provincia ha ido siempre en aumento. Más número de viajeros y más número de y mayor gasto por viajero. Por lo tanto, no están todos mal y no están ganando dinero. Están ganando dinero, lo que ocurre es que no están repartiéndolo entre los trabajadores que tienen. Hay una cosa que es que a todos se nos llena la boca siempre de decir que queremos un turismo de calidad para la provincia de Castellón. Claro, ese turismo de calidad pasa sí o sí porque los trabajadores tengan unas condiciones dignas. Si no, va a ser imposible conseguir ese turismo de calidad. Tengamos en cuenta que el primer trato que tiene el turista, el viajero, es con el trabajador o trabajadora. Si queremos el turismo de calidad, pues tendremos que tener un trabajo de calidad en el sector.
Y de cara a un futuro estás hablando que pues quiere intentar, ¿no?, regularizar un poquito todo esto, como hacer una especie de convenio. ¿Nos puedes adelantar algo si vais a plantear algo de cara a los empresarios o si ya hay trabajadores que se hayan unido para hacer propuestas?
No, mira, yo te puedo decir que nosotros no hemos dejado nunca de estar en contacto con la patronal del sector, que es Asotur, aquí en Castellón, para intentar sentarnos a negociar el convenio. De hecho, hace poquito que les hemos mandado otro correo para ver qué responden. Todas estas, en este último año y final del año 2017, todas las reuniones pues acabaron en que no era necesario, además te digo las palabras que más o menos nos decían, que no era necesario un convenio colectivo en la provincia de Castellón, que estaba bien regulado, que el mercado se regula solo, ¿no? Suelen ser las palabras que utilizan. Entonces, nosotros vamos a intentar, de cara al futuro, vamos a intentar que esta negociación salga adelante y no descartamos para después del verano pues ningún tipo de acción, incluida la huelga.
O sea, ¿se podría hacer una huelga de los colectivos?
Se podría hacer, es de tener en cuenta que la huelga es el último camino que hay que coger, ¿no? La medida más drástica que existe. Nosotros vamos a intentar todo lo posible para que por lo menos nos sentemos a negociar. Es que el problema es que no se han querido ni sentar a negociar, porque te puedes sentar a negociar y presentar plataformas diferentes, yo presentar, no sé, algo, unas tablas, que a ellos les parezca mal, pero si estamos sentados podemos a lo mejor llegar a un acuerdo, ni para ti ni para mí, ¿no? El problema es que tampoco se han sentado, por lo menos en esta provincia, no han llegado ni a sentarse. Y nos damos cuenta que a nivel estatal pues se están firmando convenios en todas las provincias. Hace cosa de un mes se firmaron en las dos últimas provincias andaluzas que quedaban con lo que todas las provincias andaluzas en estos momentos tienen regulado bajo un convenio de hostelería provincial las relaciones laborales.
¿Y por qué?
Por lo tanto,
sí.
Sí, no descartamos nada, ¿eh? Uh-huh. Sería muy difícil a lo mejor llegar a la huelga, pero no la descartamos.
¿Por qué tiene esta negativa para aquí en la zona? ¿Por qué existe esta negativa a sentarse, a hablar, a tratar, a negociar? ¿Por qué?
Pues yo realmente no lo sé. Esta negativa tan drástica no la entiendo. Porque sí que podría entender que una vez estemos sentados, no te guste lo que yo te diga o no me guste a mí lo que me digan ellos. Para eso nos sentamos, para negociar. Pero esta negativa a sentarte siquiera, no la entiendo. La verdad es que me imagino que, como ellos dicen, no les hace falta.
No les hará, claro, a lo mejor, sí, no les hará a lo mejor
no tengan
falta a ellos, pero a los trabajadores que hay detrás,
claro,
la cantidad
pero,
de trabajadores que hay.
Pero aquí hay gente que mira mucho su posición, el turismo funciona, los viajeros aumentan, la capacidad de gasto, el gasto por viajero también aumenta, yo gano dinero y mientras esto esté así, nadie me obliga a poder sentarme.
Como última pregunta, le voy a hablar sobre, bueno, a comentar, vamos a comentar el tema de que tengan impuestos, que se tengan que declarar las propinas de los camareros. ¿Qué le parece esto?
No he oído nada sobre el tema. Infórmame un poquito.
Sí, ha salido, ¿no? Pues una de las cosas que, además ya hace unos meses, salió que una de las cosas que se quería hacer era que se declararan las propinas que se dan a los camareros, que los camareros declararan sus propinas. ¿Qué le parece que esto se pudiera llevar a cabo? No se ha llevado a cabo, ni se ha aprobado aún ni nada, pero ha sido una propuesta que ha encendido las redes sociales y por eso se lo quería comentar.
Hombre, pues yo, a ver, veo que esto, en primer lugar, puede ser muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Porque controlar las propinas que uno recibe, pues es difícil. En mi opinión particular, sin haber escuchado nada de este tema, ya te digo que me has pillado un poco la primera vez que oigo hablar, mi opinión personal es que lo primero que tenemos que hacer es regular el salario de los trabajadores y trabajadoras. Y después, a lo mejor, pues nos podemos meter con que las propinas tributen o no tributen, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que es mucho más importante entrar en el problema de que un trabajador está haciendo 12 horas diarias cobrando 700 y pico euros al mes en que cobre X propinas y si las tiene que declarar o no declarar. En un principio yo no me puedo, pues, no sé, mostrar ni a favor ni en contra de esto. Y creo que hay problemas mayores que tenemos que solucionar primero que esto, como es el hecho del salario en la hostelería.
Pues muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos hoy, por contarnos cuál es la situación que hay ahora mismo en la provincia y a ver si se consigue, ¿no?, llegar a un acuerdo, a ver si conseguís sentaros para establecer, aunque sea unas bases mínimas.
Sí, eso es lo que todos esperamos.
A ver si el año que viene podemos abrir el verano con una noticia positiva de cara al empleo precario, que dejé ya de llamarse así.
Sería estupendo, de verdad.
Gracias, hasta luego.
A ti.
Pues hem escoltat les paraules de Javier Porcar, responsable de la Federació de Serveis de les Comarques del Non, explicant aquesta precarietat laboral que, malgradament, és molt present a l'estiu i que, ja com ja ens ha contat, se volen arribar a uns convenis per a que això, pues, cada vegada vagi a menys, per a que aquests contractes laborals, pues, siguin una miqueta més legals o més adequats a cada treball que cada treballador està fent.
Ja comença a viure l'estiu al Termet. Al juliol i a l'agost gaudeix d'activitats d'oci i cultura per a tota la família. Al Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Música, ball, teatre, cinema, tradicions populars, activitats en la natura i molt més. Si vols més informació, consulta la programació en el web i l'APP municipal.
Vila-real avança el cultura. Ajuntament de Vila-real.
Canem piensa en ti y ofrece toda la moda al 2x1. Las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más peques de la casa, al 2x1. No te lo pierdas en Canem, la mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real, en Nules o en www.canem.es.
Música.
I en aquests 10 minuts que ens resten per a la una del migdia, nosaltres anem a fer-te algunes propostes literàries. Dintre d'aquests top 100 dels més venuts dins d'aquest mes de juliol, anem a proposar-te alguns títols. Per exemple, La desaparició de Stephanie Meyer, de Joel Dicker. La nit del 30 de juliol de 1994, la fable població d'Orfea en els Hamptons va agafar a la gran obertura del Festival de Teatre, però l'alcalde es va retrasar. Mentrestant, Samuel Paladín recorria els carrers buits cercant a la seva dona fins a trobar el seu cadàver davant la casa de l'alcalde. Dins, tota la família havia sigut assassinada. Jess Rosenberg i Derek Scott eren els dos joves policies de Nova York que resolen amb èxit el cas. Però 20 anys més tard, en la cerimònia de comiat de la policia a Rosenberg, la periodista Stephanie Meyer ho afronta. Pretén que Derek i Jesse els diu que se van equivocar d'assassí, a pesar de que la prova demostrava que era aquell. Així s'inicia aquest colossal thriller que avança en el thriller, perdó, que avança en el passat i el present a un ritme vertiginós, sumant trames, personatges, sorpreses i voltes de rosca, sacsejant i impulsant el lector sense fre possible cap a l'inesperat i inoblidable desenllaç. Continuem amb Moderna de Pueblo, amb Idiotizadas. Moderna de Pueblo ha crescut escoltant frases com «Eso no es propio de una señorita», «Esa es una guarra» o «El día de tu boda será el más feliz de tu vida». Però després de mudar-se a la ciutat i conèixer a Zorricienta, Gordinieves i la Sirenita Pescada, va despertant de totes aquestes idioteses i comença un llarg camí per a desaprendre tot el que mai deuria haver-li ensenyat. Sent que tot el que ha vist en les pel·lícules de princeses i tots els consells que ha rebut els seus pares, les seues abueles o les seues amigues per a convertir-se en una dona com Déu mana, l'han intoxicat i se n'ha adonat de quant de temps ha perdut en agradar als homes i en buscar l'amor de la seva vida, el seu príncep blau. Per això, quan per fi el troba, té por de deixar-ho tot per ell i tornar a adormir-se en totes aquestes coses idiotes, com si fora una bella durmiente. Si l'amor ha sigut l'opio de les dones, ha de desintoxicar-se d'aquesta droga i deixar la seva relació per a convertir-se en la dona dels seus somnis? Doncs un llibre que fa pensar. Idiotizadas, de Moderna de Pueblo. Continuem amb una altra proposta, El dia que se perdió el amor, de Javier Castillo. I et contem quina és la seva sinopsi. A les 12 del matí del 14 de desembre, una jove ompli de magulladures, plena de magulladures, es presenta nueta en les instal·lacions de l'FBI a Nova York. L'inspector Bowring, cap de la unitat de criminologia, intentarà descobrir què amaga una nota groguenca amb el nom d'una dona que hores després apareix decapitada en un descampat. La recerca el sumirà de ple en una trama en la qual la destinació, l'amor, la venjança s'entrellacen en una truculenta història que guarda connexió amb la desaparició d'una xica diversos anys abans i el parador del qual mai s'ha descobert. Estem parlant del dia que se perdió l'amor, de Javier Castillo. Què faries si després d'haver sobreviscut a la que vas creure que era la prova més dura que podies suportar en la teua vida, el destí et porta una altra vegada al límit? Doncs en això consistís aquesta novel·la, La química de l'odio, de Carme Chaparro. Per a la inspectora cap Anna Arendt, no hi ha treva. Després de resoldre el cas, que pràcticament acabava amb ella, ha d'enfrontar-se a un nou repte endiablat, l'assassinat d'una de les dones més famoses d'Espanya, sempre qüestionada pel seu superior, al capdavant d'un equip que encara no confia en ella i amb el focus mediàtic sobre la recerca, Anna es veu de nou davant d'un crim, aparentment, irresoluble, en el qual el temps i el passat s'obstinen a jugar en contra seva. Després de l'èxit de No sóc un monstre, traduïda a diverses llengües i que serà portada a la pantalla, Carme Chaparro es consolida amb La química de l'odi, la seva segona novel·la. I vols que et proposem un llibre que porta controvèrsia? Doncs El hombre de tiza, de C.J. Tudor. Doncs el que podem contar-te és que és un dels homes, és un dels autors del moment, que es troba al costat dels defensors, com per exemple A.J. Finn. I t'anem a contar en què consistís aquesta novel·la, aquesta primera novel·la. En 1986, Eddie, junt als seus amics, un grup de xics a punt d'arribar a l'adolescència, acostumen a passar els dies recorrent el poble en bici, buscant noves emocions. Tenen un codi secret. Dibuixen figures de tiza, de clarió, a manera de missatges per a comunicar-se entre ells, fins que un d'aquests dibuixos els porta directament al cadàver d'una xiqueta. Després de 30 anys, Eddie creu haver superat i oblidat aquell episodi, fins que rep per correu una carta amb un clarió i un dibuix. La resta dels seus amics també reben el mateix missatge. Tot apunta que es tracta d'una broma, però prompte Eddie se n'adona de que no ho és quan un dels amics apareix mort. El hombre de tiza, de C.J. Tudor. I tanquem aquest repàs per algun dels títols que han sigut més venuts durant aquest mes de juliol amb La novia gitana, de Carmen Mola, una novel·la policíaca revulsiva de la literatura espanyola, poderosa, original i addictiva. Et contem que en Madrid, segons deien, no? En Madrid es mata poc, li deia el jove subinspector Ángel Zarate, el seu mentor en la policia, però quan se mata no té res que envejar-li a ninguna ciutat del món. I et contem en què consistís. Susana Macaya, de pare gitano, però educada com a paia, desapareix després d'una festa de despedida de soltera. El cadàver es troba dos dies després en la quinta de Vistalegre del madrileny barri de Carabanchel. Podria tractar-se d'un assassinat més, si no fora per el fet de que la víctima ha sigut torturada seguint un ritual insòlid i de que la seva germana Lara va sofrir idènticament la mateixa sort fa 7 anys, també en vísperes de la seva boda. L'assassí de Lara complia condena des d'aquell moment, per el que sols caben dues possibilitats: o algú que ha volgut imitar els mètodes per a matar a la germana xicoteta, o hi ha un nou assassí. Arribem ja a la 1 del migdia. Nosaltres de seguideta anem a fer repàs per tota aquesta actualitat política provincial i local. En uns minutets us acompanya la companya Clàudia Balado.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Viu l'estiu més fresquet a la 92.2 de la freqüència modulada.
Tots els matins de 12 a 2, diverteix-te i informa't a protagonistes.
Ens acompanyes?
Estàs a la 92.2 FM.
Molt bona vesprada, és l'una i dos minuts, soc Clàudia Balado i et porto l'actualitat del dia. Investiguen la mort d'una persona en el port pesquer de Castelló. Una vegada es va localitzar a la víctima, es va avisar als serveis de la SAMU, els qui van certificar la defunció. El cadàver ja ha sigut alçat i actualment s'investiguen les causes de la mort. L'autòpsia dirà les causes d'aquesta defunció i com ha acabat allí aquesta persona. La Guàrdia Civil deté a 6 persones per delictes d'abusos sexuals a menors d'edat, corrupció de menors, contacte mitjançant tecnologia amb menors amb finalitats sexuals, tinença de pornografia infantil, tinença il·lícita d'armes en diverses localitats de les províncies de Tarragona i de Castelló. L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar arran d'una denúncia presentada en la caserna de la Guàrdia Civil de Vinaròs en el mes d'abril de 2017 per la mare d'un menor de 12 anys on revelava que el seu fill poguera haver-hi intercanviat arxius d'índole sexual amb diferents persones majors d'edat. En els registres domiciliaris practicats en les localitats de Sant Carles de la Ràpita, Sant Joan de Moró i de Castelló han trobat elements evidencials de la recerca on han sigut intervenint 5 ordinadors portàtils, 11 discs durs extraïbles, un ordinador de sobretaula, 6 terminals telefònics d'alta gamma i així com 30 memòries d'emmagatzematge màxim i 50 CDs. A priori, en dit material, s'ha trobat fins a 20 gigas de pornografia infantil. En el registre practicat a la localitat de Castelló va ser trobada una pistola en perfecte estat de funcionament, municionada i preparada per a fer foc, a més d'altres 6 armes de foc preparades per a ser usades. Les diligències instruïdes han sigut lliurades en el jutjat d'instrucció número 2 de Vinaròs. I el Servei de Protecció de la Natura, el SEPRONA, de la Guàrdia Civil de Borriana i la Policia Local de Vila-real han descobert l'autor de l'enorme vessament de fangs i fem produït al paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars. Es tracta d'un home d'uns 60 anys i propietari d'una bassa destinada al rec per depòsit de tarongers ubicada molt a prop del lloc exacte on es va iniciar l'abocament. L'home va decidir netejar la bassa i abocar els fangs al riu. Fa aproximadament un mes la Guàrdia Rural del Consistori, gestor del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, format pels ajuntaments d'Almassòria, Borriana, Vila-real i la Diputació de Castelló en la Generalitat Valenciana.